A 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 16 d'abril. I com feim sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dijous de cada mes, avui dedicarem pràcticament la totalitat del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que hagin pogut arribar fins al nostre estudi aquí a Sant Rafel i que ens ajudaran a enriquir aquest debat. I abans d'acabar el programa també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, és el moment, abans de tot això, de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant d'infraestructures, perquè l'autoritat portuària de Balears condiciona les inversions previstes a Eivissa de 104 milions d'euros a l'aprovació del Pla Especial del Port, unes obres per modernitzar la zona portuària d'Eivissa fins a l'any 2029 i que inclouen la construcció d'un aparcament o la nova estació marítima per les barques de Formentera.
Sí, entre les actuacions immediates que preveu fer l'autoritat portuària de Balears a Eivissa està resoldre el concurs de la nova concessió de l'antic Club Nàutic a finals d'any. L'empresa que guanya el concurs per gestionar les instal·lacions de les petites i mitjanes eslores del port eivissenc haurà d'oferir també un projecte esportiu, crear una escola de vela i garantir que el 85% dels amarraments siguin de caràcter social. Es descarta fixar les bases que hi hagi arrelament social, com havien sol·licitat, per evitar problemes als tribunals. Aquestes bases, però, es presentaran al Consell d'Administració la pròxima setmana. Escoltam el president de l'Autoritat Portuària de Balears, Javier Sanz.
És un pliego muy orientado, lo que he dicho anteriormente, a la parte social, a la parte deportiva, a las escuelas, a la formación, y eso es lo que puedo hacer más, yo no puedo hacer más. La palabra arraigo no quiero ni oírla, porque tendríamos una cantidad de problemas importantísimos.
De forma adicional, es valorarà implantar una marina seca i millorar-ne les instal·lacions. No s'hauran de construir noves infraestructures, tampoc es podria fer de moment, perquè el Pla Especial del Port d'Eivissa no està aprovat i no es descarta que hi pugui estar per 2027. De fet, part de les inversions previstes pels pròxims anys no es podran executar sense que s'aprovi el pla.
Y el proceso acumula grandes retrasos administrativos que retrasan la entrada en vigor del plan especial. Esto parece es un enunciado, pero es verdad que afecta. Esto nos afecta, nos condiciona a no poder licitar inversiones estratégicas para el puerto y la ciudad de Eivissa.
L'ens portuari, entre les obres de millora previstes a Botafoc, espera construir un tercer carril en aquesta zona per accedir i sortir i evitar les llargues cues que es generen en temporada per la confluència de l'arribada de creueristes i de vaixells de línia regular.
I canviem ara d'assumpte, parlem de transport, perquè les parades de taxis d'Eivissa estan plenes aquests dies. Ahir va començar el primer torn de taxis estacionals, fet que suposa un reforç del servei de prop de 180 vehicles més.
Sí, a Sant Antoni, Santa Eulària i Vila ja han sortit al carrer, mentre que a Sant Josep ho faran a partir del 24 de maig. Unes diferències dins del mateix sector que aixequen discrepàncies entre els professionals que demanen la unificació de criteris. El 15 de maig hi haurà un segon torn de taxis estacionals, per la qual cosa aquest estiu hi haurà Eivissa prop de 1.000 taxis durant la temporada. Escoltam Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa.
No hi ha demanda com perquè el 15 d'abril surtin estacionals en el carrer i si han de sortir, surten, que de fet aquí estem, perquè no hi ha manera de poder aconseguir fer, ja no te diria un pla insular, però que si són 5 plans municipals es poguessin fer un marc general en 4 qüestions i que s'has de més, llavors hi hagués particularitats, però no d'aquesta manera.
Parlem ara, Nieves, de la situació del personal de la presó a Eivissa, perquè els funcionaris dels centres penitenciaris alerten de la pèrdua d'efectius aquí a l'illa en el darrer concurs de trasllats. Aquests dies, atenció, perquè marxen 29 funcionaris i només se n'incorporen dos, una situació que evidentment preocupa els sindicats.
Sí, pel que fa a la relació de places cobertes i vacants, a Eivissa hi ha un total de 111 places entre els funcionaris i el personal laboral, de les quals 38 estan vacants. I en aquest concurs de trasllats per a personal funcionari d'abril, 29 professionals se n'aniran i només dos, com deien, s'incorporaran. Dades preocupants per al sindicat UGT. Fernando Martorell és el secretari a l'àrea de l'administració de l'Estat a les Balears. L'escoltam.
En aquest cas, a Eivissa, pues com a punta de si saber d'aquest problema que tenim. La gent no vol venir a fer feina a Balears, perquè un funcionari de presons, ara quan té un concurs, ve aquí forçat, i quan se dona compte de la situació que tenim amb els preus de l'habitatge, amb el nivell de vida, pues, lògicament està desitjant partir tot d'una que pot.
Martorell subratlla que la insularitat continua sent un factor determinant que dificulta la retenció del personal i que agreuja un problema estructural. Considera el sindicat que suposa un fenomen laboral complex que afecta el benestar dels treballadors i el funcionament del servei i que requereix solucions urgents.
I acabam, Nieves, fent balanç de la cinquena Fira d'Ocupació i Emprenedoria de Formentera, que es va celebrar ahir, que va reunir prop de 170 ofertes de feina en una jornada de contacte entre diferents empreses, entitats i també demandants de feina.
S'hi van participar 13 empreses i els treballs ofertats van estar especialment relacionats amb el món del turisme i del comerç. La jornada també va incloure xerrades i tallers adreçats a persones desocupades i emprenedores i també van participar 12 entitats per donar a conèixer recursos i oportunitats professionals a l'illa. Escolta amb alguns dels participants.
Informar-me de les empreses que hi ha per aquí i poder a veure si puc tirar currículums.
Canta la cocina y ahora he pasado por tres o quatre hotels.
Nosaltres tenim encara algunes vacants per començar temporada a finals d'aquest mes o primers de maig i estan buscant sobretot personal de restauració enguany.
Idò, Nieves, ho deixem aquí, després t'escoltam.
Fins després.
Moltíssimes gràcies. Són les 12:11. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida comencem aquest debat polític del Consell d'Eivissa aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Dos 12 i gairebé 14 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i a aquesta hora, com fèiem habitualment, el segon dijous de cada mes, obrim el nostre espai de debat polític, un debat al que, això, el segon dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, tracta amb temes que són competència del Consell d'Eivissa. I per enriquir el debat d'avui ens acompanyen Nacho Andrés, del Partit Popular. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Tenim en Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox. Molt bon dia. I també en Víctor Torres, del PSOE. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Hem d'excusar, ara ho estàvem comentant, la presència del company Òscar Rodríguez d'Unides Podem en aquest debat per qüestions personals. Li desitjam que pugui estar amb nosaltres el mes que ve amb tot en ordre i que tothom estigui molt sa d'aquí un mes. Començam el debat, idò, posant damunt la taula l'inici del nou servei de transport públic. Un inici d'un servei molt esperat. L'hem posat damunt la taula també en reiterades ocasions aquí al debat, i ara el Consell estudia la possibilitat de sancionar l'empresa Alsa per la caòtica posada en marxa d'aquest servei. Comencem amb en Nacho Andrés, del Partit Popular.
Bé, bon dia. Primer de tot ha de dir que s'ha posat en marxa el contracte de transport públic després de 30 anys. Som el primer consell que han aconseguit dur a terme aquesta concessió, aquesta de transport. A les Illes Balears no hi ha cap ningú que hagi posat en marxa. Hem de tenir en compte que és un nou contracte, noves rutes, noves nomenclatures, nous horaris, nous autobusos, tota tecnologia nova, apps noves, un sistema nou més tecnològic que potser es té que anar adaptant. Hem de tenir en compte que nosaltres estem dia a dia en contacte amb Balsans, empresa concessionària que ha guanyat aquest contracte. Ens reunim diàriament, intentem solucionar tots els problemes que hagin pogut posar-se en marxa. Duim 15 dies de contracte, des del 19 d'abril l'han posat en marxa. Penso que ens han de congratular molt que això sigui així, que al final les petites errors que puguen ser o s'estiguen produint s'estan arreglant, s'estan duent dia a dia les incidències i s'estan solucionant i projectant tot el que se necessita, i a partir d'aquí jo penso que aquesta contracte de transport acabarà sent un èxit com no podia ser d'una altra manera.
Moltíssimes gràcies. Víctor Torres, del PSOE.
Estàvem parlant antes de començar el programa de ràdio de
pretertúlia,
d'assumir responsabilitats. Una altra volta bé.
Heu de compartir més, el contingut de
crec,
tot el que parleu fora s'ha d'explicar.
Jo crec que, a més, avui parlarem de tres temes que demostraran la falta de gestió d'aquest equip de govern de Tascons Insular d'en Vicent Marí. Fa set anys d'un retras inexplicable ens ha posat en marxa del nou servei de transport públic. I se'ns va dir en tot moment que havia que esperar quan li presentaven propostes, plans de xocs, iniciatives, tot en propositiu per millorar el transport públic. Se'ns deia que havia que esperar la posada en marxa del nou servei de transport públic, que anava a ser un antes i un després, que anava a ser una nova era en el transport públic. Evidentment, aquí no s'han equivocat. És una nova era, però pitjor. O sigui, duim 15 dies d'un desastre i un col·lapse en el transport públic. Falta d'informació, recorreguts que s'han variat o parades que s'han eliminat amb una falta d'informació total. Ho han fiat tot a una app que no funciona. Avui mateix ho estaven intentant fer un trajecte per arribar a Puigdemai i SAP ens contestava que no hi havia informació, que no hi havia ruta. O sigui, és un desgavell després de 7 anys d'un retras injustificable. Quin ha estat el resultat d'aquesta posada en marxa? Els usuaris, queixes constants de tots els punts de silla, denunciant-nos situacions com que els autobusos passaven plens i no els recullien desesperades, gent que tenia que agafar un taxi per anar a la cita metge o per poder anar a la feina perquè no arribava l'autobús, conductors preguntant quina ruta tenien que fer i quines parades havien en el recorregut, no podien pagar en la targeta, i ens parla d'una nova era en la informació i en la tecnologia. Avui mateix, 15 dies després, a la parada del Consell Insular, havia una persona aferrant folios amb una cinta. Aquesta és la nova tecnologia, aquesta és la nova era d'informació, informació actualitzada a temps real. A tot això, a més, li tenim que afegir que durant 7 anys, en 2022, recordant, perquè també ho hem parlat moltes voltes aquí, que se va fer una gran roda de premsa dient que anaven a fer un plan d'adequació i millora de parades, amb una inversió de 6,2 milions de tal. a dia d'avui estem igual. Parades que no són accessibles, parades que no tenen marquesines, parades que no són segures, parades que no tenen llum, parades que no tenen informació a temps real. El tema dels tòtems. Ens hem passat 2 anys discutint en Red.es, lo dels tòtems i tal, i a dia d'avui els tòtems no funcionen. Han posat en marxa un servei que ha estat un caos de posada en marxa, sense ningú tipus d'informació, sense paral·lelament haver fet la nostra feina, que era posar en marxa les noves infraestructures en el tema de transport públic. Ni parades, ni marquesines, ni informació, ni tòtems, ni res. No ho deim naltros. Pots agafar qualsevol xarxa, pots agafar qualsevol grup de WhatsApp, pots agafar qualsevol titular de premsa i t'explicaran quin ha estat el resultat dels primers 15 dies d'una nova contracta de transport públic que després de 7 anys d'un retras injustificat, és un caos i un desastre total.
Moltíssimes gràcies, Jaime.
Bueno, hemos escuchado a don Víctor Torres hablar, se ha explayado muy bien y en su línea. Pero claro, ya no se puede hablar de los 7 años de retraso, porque ese ya tema murió. Sí, ahora la idea, el problema es que la implantación del nuevo servicio ha provocado graves problemas. Es verdad y todos lo reconocen. Entonces, que el responsable, yo entiendo que es la empresa concesionaria en primer lugar, pero por otra parte, el Consejo Insular tenía que haber previsto posibles dificultades en la implantación y quizás tendría que haber empleado más tenido más esmero en vigilar los primeros días de concesión para intentar que se pudieran corregir los posibles errores que podía cometer la empresa concesionaria. Pero el verdadero responsable es la empresa concesionaria. Yo entiendo. El Consejo Insular tiene una culpa en vigilando secundaria que espero que sean capaces de corregir y que pongan gente a vigilar que se cumple y todo lo demás. Lo que sí es verdad, y estoy de acuerdo con Víctor Torres, es que no se han adecuado las paradas según el plan que había previsto originalmente. Parece ser que hay problemas para el tema de la contratación y todo lo demás, y que es un asunto bastante complejo, al menos eso es lo que nos han ido diciendo. Pero claro, no puede ser que tengamos ya un servicio en principio nuevo y que va a ser puntero y todo lo demás, y sigamos con las paradas hechas un cisco.
Moltíssimes gràcies. Ara, abans d'iniciar aquest torn de rèplica en el mateix ordre, res, 2 puntualitzacions que també heu posat damunt la taula, tant en Nacho Andrés com en Víctor Torres com en Jaime Díaz, entre sotos. El Consell també considera que l'empresa va dipositar massa confiança en aquesta aplicació, que comentàvem que potser no ofereix la informació al moment com toca, que té problemes de funcionament i que ho hem posat també damunt la taula en alguna ocasió. Dona per fet que tothom en aquest món i que arriba aquí a l'illa d'Eivissa o que viu aquí a Eivissa té telèfon mòbil. Això sabem que no és així sempre. Per tant, s'hauria de complementar aquesta informació en suport físic o ja sigui mitjançant informació electrònica en aquests tòtems. El Consell, això sí, ha recollit totes aquestes queixes dels usuaris, que per cert, animem a tothom que tingui qualsevol problema a que faci la queixa a través de la web d'Alsa, que està habilitada i que no és difícil de trobar, aquesta cosa. Sé que requereix un esforç, que no hauria de ser així, però si no arriben les queixes a l'empresa, després és complicat fiscalitzar el funcionament d'una empresa. Per tant, des d'aquí, a tothom que ens estigui escoltant, si ha tingut qualsevol problema aquests dies, que faci la queixa oportuna, perquè parlant-ho de vegades no es resolen les coses. Què més? El Consell també ha recollit aquestes queixes i estudia si es poden restablir línies i parades que s'han suprimit així en un primer moment. Dit això, Nacho Andrés, del Partit Popular.
Bé, a veure si puc reportar tot el que en Víctor Torres nos ha tirat encara en algun moment. Problemes, sí, però no ens amagam. Com vostè molt bé ha dit, Laura, nosaltres estem recollint totes les queixes que hem tingut dels usuaris. No hi ha que recalcar que duim quasi 20.000 usuaris diaris o més. I les queixes no van a un 1% més d'aquests usuaris. Vull dir, es va tenir que aprovar en el seu temps un projecte de línies, del qual el senyor Víctor Torres va aprovar en el seu dia. Sí, senyor, es pot sortir la foto? No me faci que no, que li treuré la foto si vol un dia en la maleta aixecada. Que va aprovar en el seu dia, del projecte de línies.
La de línies, no.
Sí, sí, la va aprovar i no.
El pla de línies,
el dia d'avui no s'ha pogut canviar, perquè, òbviament, si no, tenia que tornar endarrere en la concessió i encara serien més temps. Per tant, ara les estan modificant, ara tenim un contracte que és flexible, un contracte on sempre té una oferta que té que complir i si no ho fa se n'hi penalitzarà obviament i hi haurà sancions. Duim 15 dies de contracte, per tant, tenim que millorar, sí, tenim errors que corregir, sí, però tampoc crisis, demagògia i aquesta incertidumbre que volen dur a terme socialistes a dia d'avui. Mira, des del 2018, en abril, duien 740.000 usuaris de transport públic i ara l'han duplicat i estem en 1.470.000. La gestió es pot millorar? Sempre es pot millorar tot en política, perquè és així. Però el senyor Víctor Torres sap com va una concessió, sap els problemes que hi ha, sap el que pot sorgir i sap el que se tarda en aprovar. Només tenim que dar un botó. La concessió de sanejament de l'Ajuntament d'Eivissa du caducada des del 2009, de l'aigua. El PSOE ha governat en aquell temps dos legislatures i mitja, i s'ha tret ara, s'està treguent ara. Per tant, no me venguen en demagògia, no me venguen que quan estan governant són una cosa i quan deixen de governar són una altra, perquè al final el servei de transport públic funcionarà i anirà millor dia a dia. De fet, de 15 dies duim, sí, però si podem mirar en darrere, tranquil·lament els primers dies va ser potser algunes coses que modificar, però en darrere, una setmana en darrere, no estan tenint a casa problemes més que els puntuals per anar modificant i arreglant, que òbviament es farà. I llavors, tecnològicament, es queixar ara mateix que hi havia un paper avui de matí, però com us aclarem, el volem tecnològic o li estan dient a l'empresa que per favor subsani aquests problemes perquè hi ha molta gent que tecnològicament no s'aclara i que vol veure les parades. Si els posam, perquè els posam, si no els posam, perquè no els posam. Al final, la qüestió és criticar, que m'apareix molt bé la seva posició i el que té que fer.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres del PSOE, i acabarem el torn amb en Jaime Díaz entre sotos.
Bé, parla de que donem-nos a cara. Jo no he vist, estic esperant el senyor Vicent Marí i el senyor Mariano Juan, que són els responsables de transport públic, que donin sa cara. L'altre dia en un programa de ràdio me van dir que estaven esperant que nosaltres, que per cert han presentat una moció de reprovació en el conseller, que estaven esperant en el ple per donar explicacions. Explicacions se tenen que donar des del primer dia i la cara se té que donar des del primer dia a la ciutadania, que són els afectats, i no només quan presenten un autobús i se posen a fer la foto. Això per una banda. Quan parlaven de quina responsabilitat el Consell la té tota. El Consell té totes les competències en transport terrestre i el transport públic. Totes les competències. És el responsable màxim de la situació. I el que està fent és derivant, com sempre, i buscant culpables fora. A carregar tota la responsabilitat en Balsa, en l'empresa que ha guanyat la licitació. Però ells no són responsables, no han donat la cara. Són responsables de que... I són ells. I si no, agafem, anem a la biblioteca i mirarem que en 2022 varen fer una foto i el senyor Mariano Juan sortia allí anunciant un plan d'adequació de parades dient que invertiria 6,2 milions d'euros. Encara... On estan les parades? Són vostès que ho varen dir. Són vostès mateixos que varen dir que quan varen tirar l'aprovació inicial de la legislatura progressista i varen dir que farien un nou pla de transport, és que varen dir que en 2 anys estaria. Han passat 7 anys. Són vostès els que no compleixen les seves promeses. Són vostès els que estan fent que la ciutadania d'Eivissa estigui en aquesta situació. Lo normal, lo lògic, és que quan, com ha dit el senyor Ignacio, se fa un contracte d'aquesta dimensió, lo normal és que si se canvien línies, si se canvien horaris, lo normal és que un mes antes hi hagués informadors a totes les parades dient, senyors, anem a canviar aquestes línies, anem a posar en marxa aquests nous horaris, les noves rutes, aquestes parades s'eliminen, donar informació en mà. Hi ha molta gent, com tu dius, que no té accés a un mòbil o gent que no sap manejar una app i no sap com funciona. Per tant, aquesta gent, que sobretot són la majoria dels usuaris, que són persones majors, tenim que tenir-les informades. El que no es pot ser és deixar-les com les hem deixat abandonades. La gent anava caminant per la carretera perquè estava després d'una hora d'esperar l'autobús i que no passés desesperada. I anaven... El transport públic no pot ser una gincana. Transport públic és una altra cosa i nosaltres no estem fent les coses. Està dient el senyor Ignacio, ostres, que hem duplicat el número d'usuaris. Home, senyor Ignacio, alguna cosa tindrà que veure és que ara han aconseguit que el transport públic sigui gratuït. Alguna cosa tindrà que veure en que s'hagi duplicat el número d'usuaris. Alguna cosa, segurament alguna cosa tindrà que veure la iniciativa del govern d'Espanya de que el transport públic sigui gratuït. Per tant, d'això d'assumir responsabilitats a l'equip de govern d'en Vicent Marí i el senyor Mariano Juan no se li dona res bé. Sempre buscar culpables, són responsables de res i víctimes de tot. Per tant, el que sí que se li demana és, en aquesta moció de reprovació que presentarem en el pròxim ple, 1. Que donin explicacions i assumeixin responsabilitats, perquè són els que tenen totes les competències, i 2. Que posin en marxa un plan de xoc ràpidament per revertir la situació que s'ha donat en aquesta posada en marxa del nou servei de transport públic.
Moltíssimes gràcies. Va immediat entre sotos.
A veure, Vamos a ver, el don Víctor Torres está encantado de la vida de poder hablar en estos términos, porque es su tema, es un tema que lleva muchísimo tiempo él insistiendo y todo lo demás. Si yo siempre le dije que insistir en un asunto, al final acabas ganando, acabas consiguiendo que esto se haga abordar. El hecho de que tengamos la concesión de transportes ya funcionando tiene que ver bastante con que don Víctor Torres ha estado machacando continuamente y haciendo que el asunto no se olvidara. Con eso, eso es la grandeza de ser político aun estando en la oposición. Que es que a veces el estar en la oposición te permite machacar y no ser siempre el pincho que hace que las cosas se muevan. Eso no se lo puede negar a don Víctor Torres de ninguna de las maneras. A ver, yo entiendo que el Consejo aquí ha metido la pata en cuanto a que efectivamente, justo antes de la entrada en vigor, debería haber hecho una campaña de información sobre los cambios de las, sobre los cambios de los itinerarios, o los horarios, sobre las cosas nuevas. Es verdad que tenía que haberlo hecho, pero o sea, tú sabes, Víctor, cómo estamos en el Consejo de Gente. Tú sabes qué cantidad de gente podemos disponer para poder hacer este tipo de cosas. Quizás el que se tenía que haber espabilado es la propia empresa concesionaria, porque debería de esperar tener problemas si la gente no estaba enterada. Y es verdad que el responsable final de todo el transporte público de personas por carretera es responsabilidad del Consejo. Claro que es responsabilidad, pero es una responsabilidad política. Hay una responsabilidad real y efectiva de la empresa concesionaria, porque para eso está. De la misma forma que si no hubiera una empresa concesionaria, sería responsabilidad de los funcionarios de la empresa o de los funcionarios asignados a la actividad. O sea, pues a un responsable, tiene que haber un responsable. El responsable, yo entiendo ahora, que es Alsa y se acabó. Bueno.
Moltíssimes gràcies. Jo us proposo, perquè vaig mirant el temps i m'agradaria parlar dels tres temes avui, que continuem el debat i que passem al segon tema que us havia proposat per parlar de residus, en aquest cas. I és que estem a 16 d'abril, avui, que no m'equivoco en dir la data avui per variar, 16 d'abril, i si no estic mal informada, encara no tenim data perquè s'inicia el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca. El Consell d'Eivissa assegura que és qüestió de setmanes i que es farà amb totes les garanties, però és cert, ara em corregiu si no és així, que a dia d'avui encara no tenim data perquè s'inicia aquest servei. I volia acabar aquest torn amb en Nacho Andrés, per tant li donaré la paraula primer en Víctor Torres i en Jaime Díaz entre setors i així té el torn de rèplica, Víctor.
Bé, començant per mi, que no tinc ningú problema, però jo crec que tenim aquí en el responsable màxim del Consell d'aquesta situació una altra mostra de sa falta de gestió, de sa improvisació i de falta de planificació d'aquest equip del Consell Insular d'en Vicent Marí, perquè tu dius que no tenim fetge a dia d'avui, a no ser que ara senyor José Ignacio mos digui una altra cosa, per començar a dur residus, s'aprovar pilot cap a Mallorca. Però és que és una més. Duim des de la legislatura passada denunciant que l'abocador de Canaputxa està a punt de col·lapsar, que en 2027, com a màxim principi de 2028, aquesta situació la tenien damunt la taula. Ells deien i negaven inicialment que aquesta fetge que nosaltres dèiem fos així. En l'última comissió de seguiment de residus se mos va dir que només reciclam el 42% del que generam, de residus que generam, i quasi el 64% de residus van a l'abocador. Això està molt, molt, però molt per damunt. No és que haguem reduït aquesta xifra, sinó que l'han anat augmentant cada any, ¿vale? Molt per damunt del que diuen la normativa nacional i la normativa europea, que diu que a partir de 2035 no pots anar més que un 10% de residus a la boca. Estem en un 64%. I al final el PP, sense dir-nos ninguna solució, arribant tard sempre a tot, ara anunciant un pla de xoc que en realitat són quatre línies estratègiques, perquè primer anuncien les coses i llavors desenvolupen les línies estratègiques, que això és una altra, perquè fan anuncis per tapar els seus errors, la seva falta de planificació i les coses i les problemàtiques que ells mateixos generen, ¿vale? Mos presenten un pla de xoc, se mos diu que trasladarem els residus, se mos diu que serà antes de final d'any, llavors a principi d'any, llavors en març, llavors en abril, ara no tenim fetge, i se mos fa una consulta ciutadana, que és un sinsentido, que encara no sabem quin és el resultat d'aquesta consulta ciutadana que anava a donar la solució definitiva en aquest problema que tenim en els residus per escolar-se en el abocador de Canaputxa, i al final, per resumir-ho, per entrar en Smart, i, no, més bé per sortir d'Smart, que pretén posar amb el PP. El PP te posa en sumar de incineradora a Eivissa o portar residus cap a Mallorca. Però aquest no és Smart. La problemàtica és què hem fet durant 7 anys per reduir la generació de residus que arribaven a l'abocador. Què és el que hem fet per reduir la quantitat de residus que nosaltres generam? Zero. 7 anys després se mos ocorreix fer un plan de xoc en 3 línies que són, bàsicament, ara se mos ocorreix, després de 7 anys, que tenim que fer una campanya de conscienciació, que tenim que reduir la quantitat de residus que anem a dur, i que tenim que... Ah, por favor, això se l'ha de fer, que se tenia que haver fet des de fa 7 anys, i ara mos inventam un pla de xoc que realment són 3 línies estratègiques que no tenen contingut i que... I jo, ara, aprofitant que està aquí avui el senyor José Ignacio, m'agradaria que em digués dues coses. Una, si tenim fetge per la prova pilot, i segona, quina és la solució definitiva, vale, per el pla sectorial, que ja també arriba tard, perquè era per 2026 i tampoc complim aquesta fetge, no ho tindrem, on se té que marcar quina serà la solució definitiva per als pròxims anys en su tema de residus a Eivissa.
Perfecte.
Bueno, ara... nos gustaría saberlo a todos.
A veure si...
A mi, no? Sí, ara soy
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Sí, rápido, no hay ningún problema.
No,
a
hi ha
ver,
temps.
Don Víctor Torres ha hecho una exposición, de, por supuesto, como siempre, con su gran brillantez, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, vamos a comparar. Es decir, si nosotros nos comparamos como comunidad autónoma o como isla, la cantidad de reciclado que hacemos, no estamos muy lejos, incluso a veces estamos en mejor situación que otras comunidades autónomas y que lo tienen más fácil, ¿eh? Y vale, en cuanto al tema de las hay también una cuestión engañosa que a veces cuesta bastante saber interpretar los datos que se hacen a nivel nacional en cuanto al tema de residuos. ¿Por qué? Porque resulta que en la península las comunidades autónomas, casi todas ellas, comparten las unidades de tratamiento de residuos. Entonces dices, no, es que Castilla-León, no, pues que Castilla-León está utilizando algunas incineradoras o algunas zonas de residuos que no están en Castilla-León, sino que están en Castilla-La Mancha. Es decir, no se puede comparar, no es fácil comparar las cifras. Yo lo he intentado y yo me paso la vida mirando estadísticas y la verdad es que me ha costado bastante poder llegar a entenderlo. No estamos tan mal en cuanto al grado de reciclaje de los productos que van en Ibiza. No estamos tan mal. Es decir, no somos el peor lugar de España. Es verdad que antes del año 2035 hay que cumplir unos objetivos por ley que están marcados desde la Unión Europea, que creo que es que máximo un 10% tiene que ir a residuos. Todo lo demás tiene que tratarse y reciclarse. Bueno, pues es verdad que hay que ponerse las pilas y hacerlo. Y yo creo que esto, como siempre, no es nada más que educación. Y concienciación y concienciación. Uh-huh.
Moltíssimes gràcies. Alguna cosa més?
No.
Perfecte. I ara sí, a escoltar Ignacio Andrés del Partit Popular, que a més, això, com deia, és l'expert d'aquesta qüestió.
No, l'expert per això és el senyor Torres, que al final té la solució de tot i mai...
El responsable.
I mai li feien cas.
I hay que hacer mención al tema de l'aprovación, del problema de l'aprovación con respecto al Consell de Mallorca. Que bueno, que ese tema... Daría para casi una tertulia el por qué la izquierda del Consell de Mallorca de Mallorca se opone a que se trasladen residuos desde Ibiza a Mallorca.
Ara en parlarem també, però primer escolta amb Ignacio Andrés.
Bueno, anem per parts, intento ser el més ràpid possible perquè al final m'he llevat quasi tot el temps. El tema d'estrellat de residus a prova pilot, estem esperant els tràmits administratius que tenim des del Consell, que no ens podem saltar, políticament és impossible saltar-se, per tant, esperem que es puguin subsanar en poc temps i traslladem, com va dir el president el seu dia, en les pròximes setmanes. A partir d'aquí, improvisació... Tornem sempre a caure en el mateix discurs. És que jo m'agradaria saber el Partit Socialista quina és la seva política de gestió ambiental. Reduir més? Correcte, clar, nosaltres estem treballant amb això. Ja li dic que els últims anys que estan governant han millorat quasi amb 15 punts percentuals o 20 percentuals la tasa de reciclatge de la Divisa. Som la millor illa dins de Balears a nivell comunitat, sí senyor, a nivell de comunitat són de les millors d'Espanya. I el que podria fer el Partit Socialista, és que encara estem esperant que vam enviar una carta a la senyora ministra de gestió ambiental, és fer apoyo en els seus companys del govern perquè ens subvencionen estrellat perquè no els costi tant els ciutadans de seguir d'Eivissa. Pla de xoc? Òbviament que fem un pla de xoc. Pla de xoc el que fa és complementar el que s'està duent a terme. Milans, a dia d'avui, és gestió de residus, no n'hi ha. Com ha dit el senyor Díaz d'entre Soto, principalment és gestió ambiental, educació ambiental i que la gent és conscient del que té que fer i de reciclar. Ells no van saber posar en marxa ni la planta de triatge de Canaputxa. Nosaltres sí, en el 2021. Això ha millorat molt també les tasses de reciclatge. És que m'agradaria saber quina és la seva política. No volen incineradora, però també des de Palma i des dels seus partits polítics s'oposen a que duguem els residus a Palma, a Mallorca, amb una incineradora o amb una planta de generació energètica que està sobredimensionada i que és de comunitat autònoma, per tant es pot utilitzar. Tenim aquesta gran problemàtica que nosaltres aquí a Eivissa i a Balears tenim que cruzar el mar, perquè a Espanya es fan totes les necessitats del món o facilitat del món entre comunitats transportar residus d'un costat cap a l'altre. Per tant, és que tornem a lo mateix, també li tenc que dir i agrair al Partit Socialista que va fer les seves aportacions en el pla de xoc, que els hi vaig demanar en el seu dia i els hi agraeix des d'aquí, cosa que jo poso en valor, cosa que ells no volen posar mai en valor res a la feina que fem nosaltres, es queixen de tot i no donen solucions. Jo és que encara estic esperant, des que vaig començar fa 3 anys, com ella recalca molt, 7, no, jo 3, quina és la seva política i com volen arreglar els problemes que tenim a dia d'avui, que han generat tots, no només el Partit Popular, tots, en els residus d'Eivissa i de l'abocador d'Eivissa.
Alguna cosa més?
No, gràcies.
Vale. Perquè hem posat damunt la taula aquesta consulta ciutadana, que crec que l'ha posat damunt la taula en Víctor, veritat, i llavors, per altra banda, que també ho ha posat damunt la taula el senyor Díaz d'Entre Sotos, aquest trasllat a Mallorca hauria de permetre abaixar la taxa de residus. No sé si perquè optimitzaria el funcionament d'aquesta planta de Mallorca. Veritat, això permetria baixar la taxa de residus de Mallorca o també la d'Eivissa?
No, bé, s'abaixaria la taxa que se paga a Tirme, per tant, valoraria tant la gent de Mallorca o a Palma ara mateix, o el que és Mallorca en conjunt, a Eivissa.
Val. Perquè, com bé deia també el senyor Díaz d'Entre Sotos, el conseller de Medi Ambient de Mallorca, és possible que hagi deixat la porta oberta a paralitzar aquest trasllat?
A veure, el conseller és seu, és de Vox, per tant, jo ho podria explicar ahir millor que en altres.
No, per supuesto que no va paralitzar-lo.
En ningun moment ho va paralitzar perquè el conveni està aprovat entre els dos consells, per tant, no hi ha cap obstàcul. Ja li dic, nosaltres governant han tret aquest compromís, han pogut gestionar, crec que molt de seny, cosa que no sé si ho has pogut fer a l'esquerra, perquè només fan cara declarar que no volen que duguem els residus a Palma. Per tant, l'únic que feim amb això serà transportar durant un temps per dar-li més vida útil a l'abocador i, paral·lelament, potenciar molt més el reciclatge, més encara del que estan fent avui en dia. Jo també al senyor Víctor Torres li torno a dir, la consulta ciutadana ja no és la primera vegada que ho torno a dir, m'ha fet una falta de respecte total, i ja em dirà que és cap als tècnics del Consell, que varen d'una empresa especialitzada, IDOM, amb aquest sistema, és que no hi ha més, a dia d'avui no hi ha més tractament finalista de residus, és o una planta incineradora o pròpia o transportar a la més propena, que el que tenim ara mateix, perquè no està més a península, és Palma. No n'hi ha més, és que no, a dia d'avui no existeix, d'aquí 3 anys, ojalà hi hagi un altre sistema de tractament de residus, però el que va ser una consulta ciutadana de la gestió d'alternatives que es va presentar en el seu dia, i nosaltres ser transparent en tot, van fer un procés totalment transparent i va fer una sèrie de resultats amb una empresa externa en el
Consell. Quina set de resultat?
Ja ho va.
Però si
vostè ho ha tingut,
qui
percentatge molt mínim, sí? Superior.
Vale. I això fa que vostè ja tingui decidida la solució?
No. Vostè li torna a explicar. Li explico com li he explicat cada dia.
Venga.
Hi ha 2 opcions. La planta incineradora, vostè sap com fer-la, tramitar-la, concessions, probablement llarga, perquè totes concessions ja han parlat que són llargues, i trasllat de residus. Aquestes dues van quedar molt ajustades. I ara anem a fer un plan pilot, perquè després és tot molt fàcil. Transportin i ja està, bueno, perfecte, però bueno, ja acabarà tot. Com es duen, de quina manera, quins trasllats, quantes tonelades duim, quantes podran acceptar a Palma, com són els vaixells, de quin tipus, quines són les freqüències. Això es té que tastar, això es té que fer i es faran totes les garanties. Quan tinguem clar que el trasllat pugui ser viable i que es pugui fer i que pugui ser durador en els temps, doncs potser llavors prendrem la decisió d'una cosa o de l'altra. És el que estem fent i el que nosaltres estem duent a terme, que creiem que és la manera més factible de fer les coses i com més professionalment se tenen que fer.
Jaime Díaz d'Entre.
Sí, no, yo lo que entiendo, mira, la postura nuestra todavía está por definir, pero sencillamente porque estamos a la espera de ver que el resultado del plan piloto. Si el plan piloto supone una alteración brutal de la cantidad de camiones que se mueven, de todo el lío y todo lo demás, esa va a ser la decisión. Es decir, la gente tiene dos dedos de frente y es siempre súper razonable. Oye, mira, si hacerlo enviando, y si podemos enviar los residuos a Palma, la parte de residuos que toca, independientemente de todo lo que podamos reciclar aquí, si esto funciona y no provoca una grave alteración ni en el tráfico, ni en la contaminación, ni hay que provocar infraestructuras enormes que vayan a alterar el puerto y cosas así, bueno, pues entonces si eso es así, supongo que la gente optará, dirá, oye, pues mira, si se puede llevar, que se lleve. Pero si el asunto es el contrario, es decir, si esto supone un colapso en las carreteras, si supone tener que hacer inversiones multimillonarias en infraestructuras y todo lo demás, pues quizás la gente pueda plantearse, bueno, pues igual ahora resulta como las incineradoras ya no son lo que eran, ya las incineradoras ahora son mucho más modernas, ya no son las cosas que estamos acostumbrados a ver. Ahora las incineradoras prácticamente ni contaminan, ni emiten residuos, ni hacen nada, o por lo menos lo mínimo. Por lo tanto, nosotros estamos siempre a la espera de ver cómo funciona este plan piloto, que me parece que ha sido una buena idea por parte del equipo de gobierno del Consell Insular.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres, del PSOE.
Bé, jo crec que nosaltres hem estat sempre claríssims. Jo crec que des de la legislatura passada som els primers que anem avisant de que el problema desabocador de Canaputxa. Som els primers que anem denunciant que cada any se mos diu que els números van creixent i no van minvant en su tema dels residus que arriben a Canaputxa. Estan parlant de que estan duguent a l'abocador un 64% de residus que produïn. 64, que només reciclant un 42%. És que, per favor, estan molt allunyats de les xifres que marca la normativa europea, que són un 10% del que tenim. Entonces, el Partit Popular, durant 7 anys, pareix que, bueno, primer mos deia que no era veritat la fetxa de 2027-2028, mos deien que en 2034-2035, s'ha donat, en les xifres que s'estaven donant, si tu les analitzes, donava això, final de 2027, principis de 2028, l'abocador anava a col·lapsar, no té més cabuda per més residus. M'ha parlat del tema de la planta de triatge, per favor, la planta de triatge evidentment que la van inaugurar vostès en 2021 perquè estaven governant, però no se cregui que la planta de triatge se va fer en dos dies, com vostè diu, la planta de triatge ve de la legislatura progressista. Bueno, pues entonces matisi les coses quan les diu. A veure, jo crec que nosaltres ens estem sempre clars el que li demanem és la mateixa claredat a l'equip de govern. Quina és la solució que vostès, quan acabi la vida útil de l'abocador, tenen decidida? Anem a dur residus cap a Son Reus a incinerar o anem a fer una incineradora a Eivissa? Nosaltres sempre hem dit que l'opció menys dolenta ara mateix, a dia d'avui, és la de trasladar residus cap a Mallorca. I ho hem dit des del primer moment, inclús hem fet campanya a la campanya electoral de la legislatura passada diguent aquesta posició, i no ens hem mogut d'aquesta posició. Ara, cuidado, no fes que em trampes, no fes que em trampes. El que no pot ser és dir, cheque en blanco, nosaltres no hem fet la nostra feina, nosaltres no hem reduït el número de residus que generam, i ara que siguis altres que m'ho solucionis problema. No. Condicionat, tot això condicionat a que s'hagi un bon pla de residus, que se recicli més, que se redueixi el número de residus que se faci i que se dugui en una sèrie de condicions. El que no pot ser és demanar-li en els demés, oiga, jo no he hecho mi trabajo, jo aquí soy un desastre i el problema se lo come usted. No. Allí, però condicionat, i en una sèrie de mesures que no s'han pres durant 7 anys.
Moltíssimes gràcies. Molt breument, Ignacio Andrés, i passam a l'últim tema perquè ja estem arribant al final del debat d'avui. Per favor, molt breu.
Bueno, veig que ja m'ha contestat que vostès diuen que el més ideal per vostès és trasllat de residus. Bé,
per tenir un trasllat... Per això li han dit des de la legislatura passada, no sé per què sorprèn. Bueno, crec que no han canviat la posició en ningú moment.
En aquesta legislatura mai ja ho sé clar, però bueno, està bé, ja ho sé clar. Però bueno, per això primer una cosa, és que el titular de la planta que tenien que vostè trasladar no és nostre, que fa, i tenir un acord. Vostès, per començar, dut molt que haguessin, segons les seves manifestacions a Palma, haguessin pogut tenir algun acord amb els seus companys del PSOE i, de més, sobretot, que és quan governen sempre. Punto número uno. Ja el tenim.
Recordi, governen vostès en el Consell i en el Govern Balear.
I per això, gràcies a Déu. Bueno, menys mal que governen nosaltres.
Gràcies a Déu, encara no tenim un acord i encara no hem trasladat res.
No, s'acorta i és, no s'equivoqui. S'acorta i és.
A veure quan comencem.
Ja veurà que començarem i l'acompanyaré, si podrà venir jo. Entonces, s'acorta el tenim. Això per començar. I segonament, paral·lelament, estan fent un pla de xoc que tampoc els agrada per intentar reduir encara més de lo que reduï.
En què consisteix el pla de xoc? A part de les tres línies estratègiques.
Senyor Víctor, per favor, estic
parlant jo. Vostè anuncia coses que llavors no tenen contingut.
És que hem d'acabar el debat, Víctor, ho sé moltíssim.
És que sempre igual, no se pot parlar amb aquest home. Jo li explicaré i li presentaré el pla de xoc quan estigui tot. Vostè ja sap com està fent el pla de xoc.
Però si l'han anunciat? Per què anuncien una cosa que està dient ara mateix que estan treballant?
Si no, farem una cosa. Per favor, acaba Ignacio Andrés i ja veurem com anem de temps, per favor. No interrompiu.
Disculpa, jo al final no puc discutir amb aquest home. És impossible. Res, nosaltres estem fent la feina que pensant que tenim que fer. Estem intentant solucionar el problema de l'abocador, que no ve d'ara, que ja ve de més endarrere, governi qui governi, i li darem solució, òbviament, com també hem posat en marxa la concertada de transport i al final acabarem traslladant els residus i allargarem la vida útil i millorarem la tasca de reciclatge i complirem la normativa.
Moltíssimes gràcies. Últim tema d'aquest debat. Hem de fer números perquè el Consell d'Eivissa està calculant les ajudes com a conseqüència de la guerra d'Iran. Des de la màxima institució insular s'assegura que abans de definir cap paquet de mesures volen saber quina part de les ajudes del govern arribaran a l'illa. Una informació que esperen obtenir aviat per poder definir a la seva convocatòria d'ajudes que s'ha de publicar en els pròxims dies. Quins seran aquests fons, quines seran aquestes línies i a quins sectors haurien d'anar. Així que, molt breument, una valoració sobre aquesta línia d'ajudes que ha de sortir aviat i si teniu algun tipus de reflexió sobre aquesta línia d'ajudes. Comencem amb
Jaime Díaz. Jo no tengo información suficiente para poder definirme sobre este tema. Entonces, como dijo Wittgenstein, digue, de lo que no tengas ni puta idea, mejor no hablar.
No, mira, hi ha molta gent que hauria de fer servir aquest mantra, darrerament, sobretot. Moltíssimes gràcies, Ido. Víctor Torres i Ignacio Andrés.
Jo crec que el govern d'Espanya ja ha definit les quantitats i les línies d'aquestes ajudes, que aquest govern balear també ha fet la seva feina, inclús el Consell de Mallorca ja ha donat xifres, és que encara estem esperant que mogui fitxa, doni xifres i diguin quines línies donarà aquestes ajudes el Consell d'Eivissa, que una altra volta arriba tard i malament.
Moltíssimes gràcies, Ignacio Andrés.
Bé, bueno, nosaltres al final estem, com bé deia, sapiguem exactament quines seran les que farem durat del meu govern balear, quines seran les quantitats que arribaran al Consell d'Eivissa, i llavors pues, destinarem, com sempre hem fet, en les tres pates principals, famílies i entitats, empreses i pimes i el sector primari. Ja es va aprovar una 600.000 euros en l'anterior ple, on, òbviament, el PSOE ja va votar en contra, i en qualsevol pressupost, que també hi ha mesures per pal·liar aquestes possibles incertidumbres que passin, que al final són puntuals i sabem que no es poden prever. Per tant, nosaltres seguim treballant en aquest sentit i les ajudes arribaran com van arribar les de Sedana en el seu dia.
Uh-huh. Perquè he posat aquest tema damunt la taula perquè els grups de l'oposició, PSOE i Unides Podem, que avui no podem tenir a Òscar Rodríguez aquí, però retreien a l'equip de govern del Consell d'Eivissa que no hagués presentat un pla de mesures propi, com sí que han fet els consells de Mallorca i de Menorca. Ignacio Andrés.
Bueno, jo torno a repetir el mateix. Estem esperant que el govern balear encara no us digui exactament què és el que tenim que ens daran ells en aquest moment per dur el terme les ajudes o on les volen destinar ells per nosaltres llavors aplicar les quantitats necessàries i que no tenen que ser algunes que llavors se perdin o no siguen utilitzades per la gent que la necessiti.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies. Víctor Torres.
Esperando, desesperamos.
Això és tot?
És que què vols que li digui més? Els demés ja han actuat, els demés ja han pres mesures, els demés ja han fet i el Consell Insular segueix esperant. Però bueno, una mica més de lo que tenim des de fa 7 anys en el Consell Insular, sempre a remolque, sempre arribant tard i malament.
Uh-huh. Jaime Díaz, entre sotos...
No, yo ya dije lo que dije. Lo único que quiero es aclarar que Wittgenstein era un lógico matemático austriaco de reconocidísimo prestigio. Y es el que dijo esa frase, que además la dijo en el mismo tono que yo le he dicho. Es decir, no dijo de lo que no tengas ni idea, mejor no hablar. No. Hizo el equivalente en alemán de lo que no tengas ni idea... mejor no hablar nada, no dijo, pero dijo puta, dijo papá puta, algo así, el equivalente, sí.
¿Perdón?
Que sí, o sea, pero lo puedo hablar, ¿no? Puedo decir.
Sí.
Hizo una frase equivalente en alemán que equivaldría a decir de lo que no tengas ni puta idea, mejor no hablar.
Vale.
Eso, que fue lo sorprendente que encontraran en boca de él una expresión tan grosera d'aquesta forma, ¿vale?
Vale. Idò, aclarit això, us volia agrair moltíssim a tots tres, Víctor Torres del PSOE, Ignacio Andrés del Partit Popular i Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox, que hagueu participat al debat. De nou, recordant perquè s'hagi incorporat tard, que també havíem convocat a Òscar Rodríguez d'Unides Podem, però que l'hem hagut d'excusar avui per un assumpte familiar, que esperem que vagi tot bé i que el mes que ve el tinguem per aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són gairebé les 12:53, així que ara farem una aturada per la publicitat i en tornar ja enfilarem al final del programa d'avui, repassant l'agenda cultural del dia amb el més destacat. Tot allò que podem fer avui tant a Eivissa com a Formentera serà d'aquí un moment.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. L'agenda.
I 56 minuts, ja tornem a ser aquí, esteu escoltant el dia Eivissa i Formentera i després del debat polític el que fem és obrir plana cultural per dedicar aquests últims minuts del programa a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, tant a Eivissa com a Formentera, que serà precisament on començarem avui, però hem de saludar de nou a la nostra companya, primer de tot, Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Com he dit, obrim agenda cultural avui a Formentera per escoltar la darrera xerrada del cicle per famílies i docents avui amb el títol És només l'adolescència o cal preocupar-se?
Sí, el psicòleg, terapeuta i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de l'Hospital Fundació Hospitalària Martorell, Roger Vallescà, pronuncia aquesta conferència que abordarà l'acompanyament i la detecció de senyals d'alerta de salut mental a l'adolescència. La cita és a les 5 de la tarda a la sala de plens, al costat del centre de dia. Hi ha servei d'acollida per infants a partir de 3 anys i per assistir cal fer reserva prèvia.
I també també a Formentera, aquesta tarda podem assistir al contacontes infantil al llarg viatge.
L'activitat anirà a càrrec d'Anacrònica i està organitzada dins del programa d'activitats de la Formentera Intercultural 2026. Començarà a les 5:30 de la tarda al punt de lectura de Sant Ferran i l'entrada és lliure.
I de Formentera venim cap a Eivissa, agafem el ferri i ens quedem a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Astronomia des d'Eivissa 1956-2026.
La nostra sala acull aquesta mostra de fotografies astronòmiques realitzades des de l'illa en els darrers 70 anys. Són una trentena d'imatges de diferent format que mostren nebuloses, galàxies, planetes i altres objectes celestes capturats des dels observatoris de Puig dels Molins i de Calador, així com amb els equips dels membres de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. La inauguració serà a les 8 de la tarda i l'exposició es podrà visitar fins el dia 14 de maig.
I acabem aquesta repassada a l'agenda a Sant Antoni. Allà avui podem anar, per exemple, a la inauguració d'una altra mostra. En aquest cas es diu En Tránsito.
Es tracta d'una proposta artística col·lectiva impulsada per l'artista veneçolana Clemencia Lavi i que recull obres de 33 artistes, entre ells i des d'Eivissa participen Cris Assé, Eira Riera, Julián Molina, Neu Riera o Violeta Galera, entre d'altres. La mostra s'exposa en la terminal de ferris del port de Sant Antoni. S'inaugura a les 6 de la tarda i es podrà veure durant 4 dies fins aquest diumenge.
4 dies, només. Així que no perdeu temps si voleu anar-la a veure. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons ja del programa aprofitem per felicitar el músic senegalès estatunidenc Keikon, que va néixer tal dia com avui de l'any 1973, així que avui fa 53 anyets. Ell és raper, compositor, productor, actor i empresari, i va començar la seva carrera musical a principis dels anys 2000 amb la publicació del seu àlbum debut que es deia Travel. Des d'aleshores ha publicat 8 treballs més i ha fundat 2 segells discogràfics amb els que han signat multitud d'artistes. Avui el felicitem escoltant aquest Don't Matter, un tema de 2007. I nosaltres tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà. 'Cause I got you, baby.